Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба.
Us ho hem dit en començar el programa, aquest és Vladimir Putin. Rússia ha anunciat una mobilització militar parcial que implica el desplegament de 300.000 reservistes per la guerra a Ucraïna. Una decisió d'aquest tipus no es veia des de la Segona Guerra Mundial.
En un missatge fet públic a primera hora, Vladimir Putin acusa Occident de voler destruir el seu país i dona suport als referèndums d'annexió que començaran divendres als territoris ocupats pels prorussos. Saludem el politòleg Abel Riu. Ell és expert en l'espai postsoviètic i president del Catalonia Global Institute. Abel, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
D'una banda, tenim l'anunci d'una sèrie de referèndums per part de regions ucraïneses que estan ocupades per Rússia per unir-se a la Federació. I de l'altra, aquest anunci de mobilització parcial. Què pretén ara Vladimir Putin?
Tot plegat, aquestes mesures, aquests anuncis agafats una mica en conjunt, el que denoten és un reconeixement implícit de que a nivell polític i a nivell militar ara mateix Rússia es troba amb seriosos problemes a Ucraïna, que és evident que no estan guanyant la guerra i que han de prendre mesures excepcionals per tallar o intentar evitar com puguin que aquestes contraofensives ucraïneses que s'han produït de forma exitosa durant les darreres setmanes doncs vagin més enllà, sobretot a la regió del Donbass. I a la qüestió de la mobilització ja se n'havia parlat, ja estava sobre la taula com una possibilitat durant des de pràcticament el mes de març, el mes d'abril, i és cert que durant les darreres setmanes, arran d'aquestes derrotes de les forces russes, especialment a la regió de Kharkiv, doncs s'havia incrementat la pressió pública a Rússia per part de diferents sectors perquè s'apliquessin aquestes mesures excepcionals, especialment pel que fa a referència al que és una mobilització de tropes, ja fos general o ja fos parcial, que és el que finalment s'ha acabat produint.
Què ens ha d'amoïnar més? Que mobilitzi els reservistes o que demani a aquests territoris ocupats que facin referèndums per tal de anexionar-se a la Federació Russa? Perquè aquestes consultes previstes a Donetsk, Lugansk, Zaporizhia i Kherson poden suposar un canvi significatiu en l'estatus quo d'aquesta regió, no?
Bé, de fet, una mesura està molt relacionada amb l'altra. És a dir, la qüestió de com Putin en el seu discurs ha justificat aquesta mobilització parcial, ho ha fet fent una crida a la defensa d'aquests territoris que ell considera part de la Rússia històrica i d'aquestes poblacions que ell considera part de Rússia, no? Llavors, els quals ara mateix, doncs, segons aquesta retòrica, es troben sota atac, sota aquesta ofensiva d'Ucraïna i també en el marc d'aquesta agressió per part de l'OTAN, no? segons Putin, que el que busca és, en última instància, destruir Rússia. Llavors, puja el nivell de la retòrica també per justificar aquestes mesures excepcionals, que al final, a la pràctica, també el que busquen és, evidentment, en primera instància, aturar aquestes contraofensives ucraïneses. Més enllà de la possibilitat que després, a mig o llarg termini, els russos es trobin en una posició com per poder recuperar nous territoris. Però ara mateix l'urgència principal és, sobretot, intentar evitar que els ucraïnesos recuperin més territoris, especialment a el que és la zona del Donbass, que és la zona més sensible des del punt de vista polític pel que fa a el que és la propaganda russa o la justificació d'aquesta guerra, i per tant d'aquí ve una miqueta la justificació d'aquesta mesura. També és important tenir en compte que un cop Rússia s'anexioni després d'aquests referèndums, per dir-ho d'alguna manera, aquestes zones, aquestes passaran a formar, segons la legislació russa, part de la Federació Russa. És a dir, que qualsevol atac de les forces ucraïneses contra aquestes regions serà considerat per part de les autoritats russes com un atac contra la seva sobirania nacional. Això això també obre la porta, des del punt de vista del que és la doctrina militar i la doctrina nuclear, en aquest cas de Rússia, a poder utilitzar armament nuclear, que és també el que va fer referència Putin en el seu discurs. S'haurà de veure, evidentment, si això és simplement un bluff, un farol, o no. Ell, en el seu discurs, ha dit que això no és un bluff, però s'haurà de veure. En tot cas, el que queda clar que busca Putin ara mateix és modificar el que és el sistema d'incentius dels ucraïnesos en el sentit de espantar-los, no? En el sentit de, bueno, si ara seguiu avançant o si aquestes contraofensives després d'aquestes annexions tant del Donbass com de la regió de, o una part de la regió de Zaporoja i de Kherson es porten a terme, han de ser conscients de les conseqüències a les que s'exposen en tant de que a ulls de Rússia estaran atacant territori sobirà rus. El mateix aplica a Occident, no? Intentar modificar el que és el sistema d'incentius d'Occident per buscar que redueixin el seu suport militar a nivell d'armament, sobretot, d'enviament d'armament i equipament a Ucraïna. En tant de que, ara, a partir d'ara, doncs, no només estaran recolzant un país que defensa el que és la seva integritat territorial i la seva sobirania, sinó que a ulls de Rússia estaran recolzant un país que estarà atacant a Rússia, amb les conseqüències que això pot generar.
Mm-hmm. Ara, podem dir que després de 7 mesos la guerra d'Ucraïna entra en una nova fase?
Sí. Això, evidentment, canvia part de les regles del joc. Hi ha molts interrogants a partir d'ara. En primer lloc, fins a quin punt aquesta mobilització parcial per part de Rússia serà exitosa, en el sentit de que siguin capaços, perquè això també no és una cosa que es faci d'un dia a l'altre, sinó que per poder tenir disponibles les noves unitats o totes aquestes tropes desplegades amb armament ben organitzades, amb la logística adequada, vull dir, això pren mesos i els problemes estructurals que han mostrat les forces armades russes durant els darrers mesos, això no es soluciona amb més tropa, al contrari, genera nous desafiaments i nous potencials problemes. Per tant, primer tot s'haurà de veure fins a quin punt són capaços de desplegar de forma efectiva aquestes 300.000 tropes als territoris del sud i l'est d'Ucraïna, i a partir d'aquí també veure fins a quin punt afecta de forma efectiva, valgui redundància, en el sistema d'incentius i en el càlcul tant dels ucraïnesos com d'Occident, el fet de que Rússia s'hagi annexionat a aquestes regions.
Clar, fins ara, els russos, el seu govern, li havia explicat que no era ben bé una guerra, sinó que era una operació especial a l'exterior. Ara, en canvi, veuen com els mobilitzen, i això ha fet que hi hagi algunes protestes a Rússia. Hem d'esperar que hi hagi un fort rebuig a aquesta mesura o aconseguiran a través de la pressió, les amenaces, que no hi hagi manifestacions i que no hi hagi protestes?
És cert que, de moment, oficialment, això segueix sent una operació especial, però, insisteixo, sí, no és descartable que un cop Rússia s'hagi annexionat aquestes zones del sud i l'est d'Ucraïna, en cas de que es produeixin, doncs, això, noves contraofensives ucraïneses, doncs, per exemple, a Kherson o a Zaporoja, Rússia pugui declarar l'estat de guerra perquè considerar que la seva sobirania nacional està sent atacada. Pel que fa a les reaccions, ja s'han convocat desenes de mobilitzacions a ciutats arreu de Rússia en contra, o sigui, mobilitzacions en contra d'aquesta mobilització parcial. S'haurà de veure fins a quin punt són més o menys massives. Va haver-hi protestes, efectivament, a finals de febrer, principis de març, contra la guerra, especialment a les grans ciutats, però van anar cada cop a menys conforme es van anar implementant mesures repressives per part de les autoritats que van generar els seus efectes a nivell de desmobilització. S'haurà de veure ara si hi ha mobilitzacions més o menys massives. També és cert que molts russos, igual que va passar a finals de febrer, principis de març, especialment homes joves, estan marxant del país. Vols destinacions on els russos no necessiten visats, com per exemple Yerevan o Istanbul o altres ciutats o països d'aquella zona, on els russos no necessiten visats, doncs els bitllets de vols pels propers dies i setmanes s'han exhaurit, perquè ara mateix hi ha milers de russos que el que estan pensant és com marxar al país per evitar que els puguin mobilitzar, per evitar que els puguin enviar a la guerra, a Ucraïna.
Sentíem unes paraules de Putin, si et sembla, les recollim?
Us vull recordar que el nostre país també té diverses armes de destrucció i en alguns aspectes encara més modernes que els països de l'OTAN. Si hi ha una amenaça a la integritat territorial del nostre país, no tingueu cap dubte que utilitzarem tots els mitjans disponibles per protegir Rússia i la nostra gent. Això no és un farol.
Per tant, com has comentat abans, això podria ser una amenaça nuclear.
Sí, això és una amenaça en tota regla, però, insisteixo, de moment l'objectiu d'aquesta amenaça és influir en el càlcul de cost-benefici tant de Kiev com de, doncs, els Estats Units i altres aliats occidentals d'Ucraïna. El fet de que s'hagin d'utilitzar, s'hagi d'acabar utilitzant armament nuclear o almenys armament nuclear tàctic en algun moment, això és una decisió que, evidentment, Putin no té presa ara mateix. Segueix sent un escenari bastant llunyà, però, insisteixo, també per una qüestió d'una certa desesperació, no? i de constatar que es troben en seriosos problemes a nivell militar i cada cop més a nivell polític, doncs treuen a passejar el fantasma dels atacs nuclears per intentar incentivar doncs una aturada en el que són les contraofensives ucraïneses i també en aquest suport occidental que, bueno, a nivell militar, es dona a Ucraïna.
Tu, Abel, que tens tantes relacions i tants contactes amb Rússia i amb el món ex-soviètic, coneixes russos en edat militar o en edat de ser reservistes i saps com els hi ha caigut la notícia en primera persona?
Jo conec russos que van marxar ja fa uns mesos, russos i russes, i que estan a països com Finlàndia, que estan a països com Geòrgia, i que ja van prendre aquestes decisions en el seu moment per precisament en perspectiva de que pogués passar una cosa com la que ha acabat passant bueno, durant les darreres hores, no? Era un dels temors que existia i al final s'ha acabat confirmant.
Doncs haurem d'estar pendents en els pròxims dies com evoluciona la situació amb l'Abel Riu, politòleg i especialista en el món soviètic. Ja hem parlat amb ell diverses vegades i em fa l'efecte, Abel, que en els pròxims dies haurem de tornar a trucar-te algun dia perquè la situació continua canviant i veurem cap on evoluciona tot plegat. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.